Mapamundi, amb Marta Prat.
Hola, bona nit. La comunitat internacional ha decidit donar oxigen al nou govern palestí gestat pel president Mahmoud Abbas amb seu a Cisjordània. El primer a obrir l'aixeta ha estat Israel, que ha anunciat que tornarà als palestins els més de 800 milions de dòlars que es deu en concepte de transferències fiscals des de fa més d'un any. Els Estats Units també acaben de confirmar que aixequen les sancions que van imposar arran de la victòria de Hamas al febrer de l'any passat, i la Unió Europea, sense concretar com i quan, s'afegeix a aquesta via. El tema de fons, però, és saber com s'ho faran els uns i els altres per fer arribar aquests ajuts a la població de Gaza, que de retruc és la principal afectada pel càstig als islamistes. I un altre moviment destacat avui és el de la Unió Europea en relació amb Cuba, amb qui han decidit reactivar el diàleg després de 4 anys de distanciament. També parlarem de l'inesperat ensurt que s'ha endut la dreta de Sarkozy a la segona volta de les legislatives franceses. I a l'espai de l'entrevista, Estela Carlotto, presidenta de les Àvies de la Plaça de Mayo, que avui ha passat per Barcelona. En parlarem de tot plegat des d'ara i fins les 9 a Mapamundi. L'estratègia del president palestí d'aïllar Hamas a la franja de Gaza i crear un govern d'emergència sense els islamistes li ha reobert les portes de l'ajuda internacional. La Unió Europea es compromet a aixecar part de l'embargament imposat des de fa un any, i Israel ja ha anunciat que pagarà els més de 800 milions de dòlars que deu a l'autoritat palestina en concepte de taxes. Ho ha fet públic la ministra d'Afers Estrangers israeliana després de reunir-se amb els seus homòlegs europeus. Enviat especial a Luxemburg, Nando Zanoguera.
La ministra d'Afers Estrangers d'Israel, Tzipi Livni, considera que el nou govern palestí compleix amb els requisits de la comunitat internacional, com són, per començar, el mateix reconeixement de l'estat hebreu, cosa que no passava amb l'anterior executiu en presència de Hamas. Livni ha insistit que s'ha de diferenciar entre moderats i radicals i s'ha compromès a no retardar l'entrega dels diners.
Hi ha una gran diferència entre Salam Fayyad com a ministre de Finances en un govern que no pot complir els compromisos o Salam Fayyad com a primer ministre en aquest nou govern. Així que Israel treballarà amb Abu Mazen i Salam Fayyad amb l'objectiu de transferir els diners, sí.
També la Unió Europea ha decidit reprendre els ajuts directes a l'autoritat nacional palestina suspesos des de l'arribada de Hamas al poder. El cap de la diplomàcia comunitària, Javier Solana, ha apostat per elaborar un pressupost perquè el govern palestí pugui canalitzar l'ajuda a Gaza i Cisjordània, tot i que la franja ocupada per Hamas, per ara els diners hauran d'arribar a través d'un mecanisme alternatiu perquè no passin per les mans de la milícia islàmica.
Poc després d'aquest anunci de la Unió Europea, Israel, el govern nord-americà, seguia els mateixos passos. La secretària d'Estat, Condoleezza Rice, ha declarat la presa de l'ajuda financera directa dels Estats Units al nou govern palestí. Saludem a Washington el nostre corresponsal, Xavier Vilà. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Endavant, Xavier.
Els Estats Units, sí, com dius, aixecaran les sancions econòmiques i l'embargament diplomàtic contra el govern palestí de Mahmoud Abbas un cop els islamistes de Hamas han sortit de l'executiu. Condoleezza Rice, parlant en nom del president Bush, ho ha justificat en el fet que ara tenen a la zona un aliat compromès en aconseguir la pau amb Israel.
Tenim la intenció d'aixecar les nostres restriccions financeres al govern palestí, que ha acceptat acords previs amb Israel i rebutja el camí de la violència. Això permetrà als americans i a les institucions financeres americanes reprendre els vincles econòmics i financers normals amb el govern palestí.
Rice adverteix que no abandonaran a la seva sort el 1,5 milió de palestins que han quedat sota el control administratiu de Hamas a Gaza, i per això anuncia que els faran arribar 40 milions de dòlars en ajudes a través de Nacions Unides. Demà reunió George Bush amb Ehud Olmert per estructurar l'ajuda internacional al govern Abbas.
I tornem a Luxemburg, gràcies Washington, perquè allà els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea també han acordat restablir els contactes diplomàtics amb les autoritats de Cuba. A petició del govern espanyol, els ministres d'Exteriors demanen que es convidi a Brussel·les una delegació del règim cubà. D'aquesta manera es pretén reactivar una relació congelada des de fa 4 anys. Tornem doncs a Luxemburg. Nando Zanoguera, quan vulguis.
La Unió Europea extén la mà a les autoritats cubanes i es declara disposada a reobrir el diàleg després de constatar novetats a l'illa, com és la primera transferència de poder en 48 anys. La declaració, aprovada per la unanimitat dels 27 ministres d'Afers Estrangers, assegura, però, que la situació dels drets humans a Cuba no ha canviat en essència. El canvi de la política europea cap al règim de Fidel Castro arriba a petició del govern espanyol. Miguel Ángel Moratinos, ministre d'Afers Estrangers.
Constatar que hay una nueva situación en Cuba, cosa que refleja de forma muy clara las conclusiones, y en segundo lugar, que se hace una oferta de diálogo con las autoridades cubanas y, lógicamente, con todos los actores y todos los sectores de la sociedad cubana.
Ara la Unió Europea convidarà una delegació cubana a Brussel·les per sondejar la possibilitat de reobrir aquest diàleg amb l'Havana.
I l'endemà de les eleccions legislatives a França, el president Nicolas Sarkozy ha encarregat al primer ministre François Fillon que formi un nou govern. Tot i la victòria de la dreta, la remodelació és obligada perquè el número 2 de l'executiu, Alain Juppé, no ha pogut revalidar el seu escó. París, Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. L'efecte col·lateral més important de la matisada victòria de la dreta a les legislatives és la dimissió del viceprimer ministre Alain Juppé per la seva derrota a les legislatives, un fet que implica una remodelació més complicada en el nou govern perquè tenia un superministeri de Ecologia i Desenvolupament fet a mida i amb moltes atribucions. Juppé, un destacat xiraquià, rep així un nou revés polític després d'un any inhabilitat per un cas de finançament il·legal de partits. El president Sarkozy i el primer ministre perfilen també els nomenaments d'una desena de secretaris d'Estat que han de respondre als criteris d'obertura, renovació i paritat del govern. Amb la majoria absoluta a l'Assemblea, però sense xec en blanc, el govern pot haver d'acabar modificant el seu programa de reformes i suavitzar propostes polèmiques com l'anomenat IVA social, que ha motivat en part la mobilització de l'electorat a favor del Partit Socialista. Més enllà de la marcada bipolarització, les legislatives també han significat una menor desfeta dels comunistes. Amb 18 diputats es plantegen unir-se amb els Verds per continuar tenint grup parlamentari. El partit de centre de Beirut ha aconseguit finalment 4 diputats i el seu electorat va ser decisiu en el resultat de la segona volta. I un front nacional amb profund declivi que obre una subscripció per aixugar els deutes després de 2 derrotes consecutives i no obtenir de nou representació a l'Assemblea Nacional.
I en el bàndol socialista, Maria, i malgrat que els resultats han estat millors del que deien les enquestes, la lluita pel lideratge s'ha desfermat. Les divisions van més enllà de les diferències polítiques després que s'ha fet oficial la ruptura sentimental entre Ségolène Royal i François Hollande.
De fet, la notícia coneguda en plena nit electoral d'una remuntada del Partit Socialista va anar acompanyada de la confirmació per part de Ségolène Royal d'optar la successió del seu ja excompany al capdavant del partit. S'oficialitzava així, a part d'una ruptura sentimental poc sorpresiva, unes divergències polítiques en la parella evidenciades durant la campanya electoral. Entre els pesos pesants del partit, l'anunci ha estat considerat inoportú després d'una bona derrota dolça i de la perspectiva d'un llarg procés de reconfiguració del partit. Contrastant amb la discreció d'Holanda, que ha dit que la seva vida privada no interferirà en la política, l'excandidata socialista ha parlat obertament de la crisi de parella, ha explicat a la ràdio RFI que s'ha retardat l'anunci per no interferir el procés electoral i que fa temps que no vivien junts.
Hi ha raons íntimes que no tinc per què explicar, però també raons públiques. Pels rumors que envoltaven la nostra relació i l'impacte que podien tenir sobre la vida política. En un moment donat necessitava veritat, claredat i transparència.
Ségolène Royal explica els detalls d'aquest trencament després de 30 anys de convivència amb François Hollande, pare dels seus 4 fills, en un llibre escrit per 2 periodistes que, curiosament, es titula Les interioritats d'una desfeta i que sortirà dimecres.
Gràcies, Maria Rovira. Una enquesta recent mostra que els italians senten una indiferència i cansament respecte a la seva classe política d'un grau similar a la de fa 15 anys, quan l'operació Mans Netes va posar de cap per avall una política podrida per la corrupció. 2 periodistes del Corriere della Sera han escrit un llibre titulat La Casa, on es revela amb xifres els privilegis i costos d'un estament social, el de la política, que s'ha convertit en un dels més privilegiats del món. És un reportatge del corresponsal de Catalunya Informació a Roma, Eduard Rubió, amb el muntatge musical de Salva Pou.
En diuen l'antipolítica i no és altra cosa que la sublimació negativa del poder. Persones que no fan política pels altres, sinó per elles mateixes, per enriquir-se i per això no s'estan de dilapidar els diners dels contribuents. La casta és el títol d'un llibre escrit per 2 periodistes del Corriere della Sera, Sergio Rizzo i Antonio Stella, que s'està convertint en un best-seller a Itàlia i que denuncia precisament les anomalies i els vicis d'aquesta classe privilegiada que viu a l'esquena del poble. El president de la patronal italiana, Luca Cordero di Montezemolo, fa pocs dies es lamentava de l'insuportable arrogància i de les despeses insostenibles de la classe política.
Estimacions recents parlen d'un cost global de la política de prop de 4.000 milions d'euros. En quin altre país, en quin altre gran país, els partits polítics són tan costosos i tan nombrosos?
Amb 40 partits, la política és la primera empresa italiana amb gairebé 180.000 càrrecs electes. Però arrapats a les mamelles de l'Estat, es calcula que viuen 1 milió de persones. Només el sistema de finançament electoral dels partits costa al país 200 milions d'euros a l'any, el triple que a França. Aquest pas, l'escassa confiança de l'electorat, pot portar el país 15 anys enrere quan Mans
netes va acabar amb la vella classe política, ha dit en una entrevista al Corriere el ministre d'Exteriors, Massimo D'Alema.
Hi ha una crisi de credibilitat a la política que tornarà a capgirar el país amb sentiments semblants als que en els anys 90 van marcar la fi de la Primera República.
Un any després de l'ajustada victòria de Prodi, el país trontolla com un cotxe vell sense frens, però Berlusconi tampoc representa una alternativa plausible. Dividits en tot, majoria i oposició coincideixen només en una cosa: preservar els seus propis interessos. Marcello Veneziani és un escriptor i periodista de dretes.
Hi ha una crisi que es refereix a la percepció que té la població de la política com d'un lloc de retrobats privilegis. La casta, de la qual s'ha parlat aquests dies, el cost de la política, el finançament de la política, les malversacions, el malbaratament fins als límits de la corrupció recorden les imatges de Tangentopoli.
Itàlia, després de la Xina, té el Parlament més gran del món. Els seus parlamentaris són els més ben pagats. Cobren, per exemple, 3 vegades més que els espanyols, però treballen 1/3, 2 dies i mig a la setmana. Un Parlament masclista, amb una classe política sense recanvi generacional. La fotografia que revela el treball de Rizzo i Estela mostra una fractura total entre el país real i el país de la política. El 70% dels italians no confia en els polítics. El 80% creu que estan més interessats pels vots i per afavorir els amics que pels problemes de la gent. Antonio Stella.
Si tu omples l'estat d'excel·lents professionals, d'extraordinaris treballadors, però també d'un munt d'ases, si aquests ases no són capaços de treballar, has de contractar assessors, tècnics, i aquest és un cos estrictament polític.
Tampoc ajuda la llei electoral, que ha donat encara més poder a les oligarquies dels partits. I l'abstenció, cada cop més gran, indica l'esquerda que s'ha creat entre societat i política, un buit que augmenta amb les despeses desorbitades. Sergio Rizzo.
La Vall d'Aosta és una meravella, perquè ningú pot imaginar que una regió amb 126.000 habitants gasti 2,5 milions d'euros per tenir diàriament reservats 8 llocs en un avió per viatjar a Roma, 8 per anar i 8 per tornar.
La indignació pot arribar a l'humor, la tutela dels interessos, al surrealisme.
A mi la cosa que potser m'ha colpit més ha estat la primera que vam descobrir, la factura de l'aigua del Senat, que era de 400.000 euros. No ens ho podíem creure, i vam calcular quanta aigua es pot comprar amb 400.000 euros, l'equivalent a una piscina olímpica que es gasta cada dia.
Però no només hi ha la casta política. Dels taxistes als notaris, tot el país és un immens protectorat de castes i gremis que recorda l'edat mitjana. Bruno Tabacci és un equànime i refinat polític centrista.
Aquest és el sentit de la dissolució, i jo crec que és necessari regenerar la política regenerant-la en la consciència del país, perquè està clar que un país que té una quarta part de l'economia negra no té una consciència gaire neta.
El país està malalt, la classe política egoista i arrogant no proposa veritables solucions, i els italians, amb consternació, actitud passiva i individualisme secular, s'espavilen com poden per intentar sobreviure a una crisi cada cop més greu.
Amb això hem arribat a 8:45 del vespre.
Les notícies en un minut.
Oriol Montné, bona nit.
Hola, bona nit. Metges de l'Hospital de Bellvitge han implantat un cor artificial permanent per primera vegada a l'Estat. La pacient és una dona de 43 anys que tenia una insuficiència cardíaca terminal i no podia rebre un trasplantament. Es preveu que rebi l'alta mèdica en qüestió de 4 setmanes. El conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, ha advertit al govern espanyol que cal fer concrecions sobre el desplegament de l'Estatut de cara a la pròxima reunió de la Comissió Bilateral del 17 de juliol. Ho ha dit avui coincidint amb el primer aniversari de l'aprovació del text en referèndum. I el Departament d'Acció Social i Ciutadania alerta que s'ha detectat una estafa que pot afectar les persones que esperen l'avaluació del seu grau de dependència. La consellera Carme Capdevila avisa que hi ha persones que es presenten als domicilis i fan veure que són inspectors i acaben cobrant 50 euros als afectats. Pel que fa al temps, els núvols i alguns ruixats irregulars acompanyats d'algun nucli tempestuós poden continuar caient aquest vespre acompanyats de fang. A la nit s'obriran força més clarianes i demà farà més sol. La calor augmentarà de forma evident a tot el país.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connectem ara amb l'equip viari de Catalunya Informació. Sara Canyete, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs problemes mínims en aquests moments els que queden ja a la xarxa viària. Destaca una única incidència, que és la C58, que manté un carril tallat al trànsit a Barcelona, de sortida direcció cap a Sabadell, i amb dos carrils oberts, doncs això provoca un petit tram de circulació lenta. De moment és tot des de l'equip viari.
Normalment, quan t'apropes massa a un objecte, se t'ennuvola la vista. Amb l'Audi A4 Special Edition passa tot el contrari. Com més a prop el tens, més clar ho veus. Gaudeix ara d'un Audi A4 Special Edition des de 29.950 euros amb fars de Xeno Plus, llantes d'aliatge, sensor de llums i de pluja, pintura metal·litzada. Oi que no has vist mai un Audi A4 tan a prop? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèriques Cup a València.
Mapamundi, amb Marta Prat.
El Front Polisario i el Marroc tornen a negociar una solució pel Sàhara Occidental. Ho fan avui i demà als Estats Units i a instàncies de les Nacions Unides. Feia 10 anys que les dues parts no s'asseien juntes i les expectatives no són precisament positives. Rabat confia a avançar cap a la seva proposta autonomista mentre que els independentistes saharauis no renuncien al dret a l'autodeterminació. L'ONU, que participa en les converses amb el seu representant a la zona, junt amb Algèria i Mauritània, ha demanat a les parts que hi acudeixin sense condicions prèvies. Rabat, Lea del Pozo.
Primer dia de negociacions entre el Polisario i el Marroc, encara que des d'un i altre bàndol s'esperen pocs avenços, o almenys hi ha molta desconfiança. Els diaris marroquins porten les últimes setmanes especulant sobre la reunió i tots es fan la mateixa pregunta. Sortirà alguna cosa positiva de Nova York? I és que ja abans de començar, la situació és tensa. Rabat ha portat en el seu equip negociador a Jalien Aul Rashid, un saharaui però marroquí i molt odiat entre les files contràries. El Polisario, que arriba a Nova York amb una delegació al capdavant de la qual hi ha el president del seu Parlament, Mahfoud Ali Beida, ja va deixar clar la setmana passada que no s'asseuria a negociar davant un traïdor. Cada un dels bàndols ja ha posat sobre la taula i abans de començar una llista de greuges i reivindicacions. El Polisario recorda que el seu objectiu és el dret a l'autodeterminació i no acceptaran cap altra fórmula. Els independentistes han declarat que aquesta reunió ha de servir per acordar les modalitats que tindrà el referèndum en el que els saharauis hauran de decidir. Rabat, en canvi, parteix d'una base molt diferent. Descarta completament la independència i el que reclama i el que presentarà a Nova York és un pla d'autonomia, descartant completament l'opció de la independència. Espanya, junt a França i els Estats Units, estarà present en les negociacions com a país convidat. Veurem què en surt d'aquesta reunió, en la que ni un bàndol ni l'altre hi creuen gaire.
Fem ara un repàs als orígens i als fets que han marcat aquest conflicte amb Albert Manyà i Jenny Lozano.
El 1884 l'estat espanyol colonitza el Sàhara Occidental.
El 1973 es crea el Front Popular per l'alliberament de Seguí El Amra i Río de Oro, al Polisario, que es presenta com a representant únic del seu poble.
El 1975 el rei Hassan del Marroc porta la disputa de la sobirania al Tribunal de la Haia. La cort estableix que el poble té dret a organitzar-se a través de l'autodeterminació. Madrid es compromet a organitzar-hi un referèndum. Aprofitant l'agonia de Franco, Hassan organitza la Marxa Verda, en què 350.000 civils creuen la frontera. L'estat espanyol transfereix l'administració del Sàhara al Marroc i Mauritània.
El 1976, el Polisario s'exilia a Algèria i Líbia, proclama la República Àrab Saharaui Democràtica i nomena un govern.
El 1979, Mauritània firma un acord de pau amb el Polisario i renuncia a la seva part del Sàhara.
El 1980, el Marroc s'anexiona aquesta part.
El 1991, l'ONU aconsegueix un alto foc entre la guerrilla i les forces marroquines. La missió internacional, anomenada MINURSO, prepara per l'any següent un referèndum per a l'autodeterminació, però es posposa pel desacord en el cens.
El 2001, l'exsecretari nord-americà James Baker fa una primera proposta de resolució que dona màniga ampla amb el dret de vot als colons marroquins. El Polisario la rebutja.
El 2003 s'elabora una nova proposta on, després d'un període transitori, es preveu la possibilitat de la independència. El Marroc la rebutja.
El 2006, el Marroc elabora un nou pla que concedeix una autonomia per al Sàhara Occidental.
L'entrevista.
Estela Carlotto és presidenta d'Abuelas de Plaza de Mayo, ha vingut a Barcelona convidada per la plataforma argentina contra la impunitat i per parlar d'aquells nens robats durant la dictadura, que en alguns casos podrien ser a Catalunya, segons ha dit, i sense conèixer encara la seva veritable identitat.
Estela Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes.
Durante 30 años ustedes han hecho una labor reconocida a nivel mundial. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen cuando sospechan que un chico o una chica puede pertenecer a ese grupo de unos 500 personas que tienen más o menos calculadas que fueron robados en su momento durante la dictadura?
El procedimiento, cuando uno sospecha de que un niño puede ser el nieto buscado, ha cambiado de acuerdo a los tiempos políticos, a la edad de los nietos y a las realidades. Entonces era una cosa encontrar bebés, encontrar niños chicos. Hoy son hombres y mujeres que razonan por sí mismos y tienen criterios personales. Por lo tanto, las abuelas hacemos muchas actividades de orden público para llamar la atención a aquellos chicos que tengan alguna duda sobre su identidad, por su crianza, por cosas que han preguntado y no han tenido respuesta, por maltratos buenos o maltratos que les han dado y que no saben dónde canalizar. Estas actividades públicas nuestras, como Teatro por la Identidad, que nace en Buenos Aires, bueno, se propaga a España por suerte, música por la identidad, danza por la identidad, tango por la identidad y exposiciones, muestras, videos, etcétera, hacen que estos chicos que tienen dudas se acerquen a nuestra institución. Cuando se acercan ahí es la cosa más fácil porque él tiene una decisión personal de buscar. En otros casos, cuando hay una denuncia de algún particular que dice que en tal lugar vive un matrimonio mayor con un joven que no era hijo de ellos y que el origen puede ser el de los desaparecidos, hacemos todo un trabajo de investigación y luego la denuncia ante la justicia es la justicia la que actúa. Y las respuestas son diferentes. El chico que vino está abierto, el que no sabe nada por ahí está cerrado a buscar sus derechos. Así que es un trabajo que hacemos acompañados por psicólogos, terapeutas. Tenemos una casa exclusiva para la atención psicológica de nuestros chicos que buscan o los que encuentran. Tenemos, por supuesto, un equipo de investigación, de genética, de abogados. Es decir, una tarea muy compleja para dar forma justamente a esta búsqueda con las circunstancias particulares de cada caso. Hay muchas cosas en común, pero hay particularidades que hay que respetar.
En su caso, usted tiene una hija a la que asesinaron durante la dictadura. Ella dio a luz también. Hay un nieto que no sé si está identificado o no todavía. Usted tuvo, entre comillas, la suerte de que a usted le entregaran el cuerpo de su hija muy poco tiempo después de su muerte. ¿Es distinto el duelo que pasa a alguien a quien le entregan los restos, a alguien que está buscando durante años y años y no logra?
Digamos, el hecho de que me entregaran el cuerpo de Laura 2 meses después que tuvo su bebé, al que se lo robaron inmediatamente y no sé dónde está, es un nieto de 20... pronto va a cumplir 29 años, que quién sabe está cerca o lejos, y bueno, lo voy a buscar incansablemente. 2 meses después me entregaron el cuerpo, casi una cosa insólita. Yo pude enterrarla, hacer el duelo, pero no me quitó fuerzas para seguir luchando. O sea, la diferencia entre la mamá que busca y la mamá que ya tiene ese lugar donde llevar una flor es algo del alma, algo del corazón, pero no de la lucha, porque las que encontramos el cuerpo nos lo dieron y las que buscan estamos juntas en lo mismo, con el mismo. Pero lógicamente es muy desalmado pensar que hay madres que van y tiran una flor en el Río de la Plata porque piensan que ahí han sido arrojados con vida sus hijos desde los aviones, o que no saben si cuando los antropólogos forenses excavan en los cementerios las tumbas NN no van a tener respuesta de si son aquel hijo o hija que no volvió. Esto es una angustia que se agrega al dolor muy, muy feroz, muy terrible, que realmente no tiene explicación. Así que hay esa diferencia y hay esa similitud.
Abuelas de la Plaza de Mayo sospecha que hay muchos de esos niños robados que podrían estar en Europa, en concreto en Cataluña, en cualquier sitio del territorio español. ¿En estos casos se complica mucho más la búsqueda o ustedes tienen ayuda por parte de las administraciones de aquí?
Se complica porque no es lo mismo encontrar un nieto en un país que tiene otras leyes y tiene otras disciplinas jurídicas y no en nuestro país donde las tenemos y las conocemos y las exigimos. Acá, por ejemplo, todavía, y a pesar de tener información bastante certera de que hay nietos en Madrid o en otras localidades y mismo en Barcelona, no hemos podido instrumentar todavía la forma de los exámenes inmunogenéticos o de sangre, porque las muestras para que lleguen a la Argentina tienen que llegar en condiciones óptimas, con un acuerdo entre gobiernos, son pactos internacionales. Nosotros hemos conseguido poner en su momento, y estoy hablando allá por el 85, dentro de la Convención Internacional por los Derechos de los Niños y Adolescentes, cláusulas de acciones bilaterales entre países donde se supone que pueda estar alguno de nuestros nietos o cualquier chico sacado ilícitamente. Tiene que haber convenios bilaterales. A veces no es fácil llegar a esos convenios que cumplirían con esta convención internacional que han firmado estos países y que hay que cumplirla. De todas maneras, acá en España todavía no hemos conseguido articular la forma de identificar por medio de la sangre, que es la única que conocemos y que es la totalmente certera, a los presuntos nietos que estarían acá en España.
Estela Carlotto, muchísimas gracias por habernos atendido y buena suerte en su búsqueda.
Muchísimas gracias.
La contraportada.
El diari indi Daily News assegura que durant els aldarulls d'aquest cap de setmana a Gaza, algú va aprofitar la vinentesa per robar el Premi Nobel que li van atorgar a Yasser Arafat l'any 1994. Un portaveu del Fatah, el partit del difunt Raïs Palestí, ha acusat els rivals de Hamas d'haver saquejat l'antiga residència presidencial. El que és curiós, diu la publicació de Bombay, és que aquest episodi de pillatge és el segon en pocs dies en què l'objecte robat és un Premi Nobel. El dia 10 d'aquest mateix mes, el sud-africà Desmond Tutu va perdre també en una sala a la casa seva la medalla que li van donar amb el Nobel de la Pau el 84 per la seva campanya contra l'apartheid. Però les casualitats no acaben aquí, perquè aquest mes de març va desaparèixer breument de la Universitat de Califòrnia a Berkeley el Nobel de Física que va guanyar el científic Ernst Lorenz el 1939. Aquest cop sembla que es tractava d'una broma. En el cas d'Arafat se suposa que és per revenja política i en el de Desmond Tutu un simple robatori. Confiem que la sobreexposició al mercat negre no devaluï en excés els Premi Nobel. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Noelia Caselles. Control de so, Júlia Aparicio. Direcció i presentació, Marta Prat.